Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 7 de novembre. La cosa ja comença a olorar a Nadal i la temperatura ja es nota que ha anat refrescant una miqueta. D'aquí un moment et parlaré de què passarà el cap de setmana, que serà, per cert, un cap de setmana que començarà amb pluja però acabarà amb sol. Avui a la Linterna de la COPE us volem oferir algun dels temes que també hem anat parlant al llarg de la promoció de la cadena COPE, com per exemple parlarem de l'ictus. Què és l'ictus? Com adonar-se de que ho estàs tenint? I què fer des del minut zero, perquè quan abans vagis al metge urgències, abans es recuperes, i sobretot els efectes secundaris que puguis tenir. En parlarem de tot plegat amb la doctora Duarte, que és la directora de la Fundació Ictus, i ens explicarà una mica què és el que fan des d'aquesta fundació. També parlarem dels treballadors socials, parlarem de l'oferta en habitatge social, si en tenim o no prou aquí a Catalunya. I d'altres històries, rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, com et deia, el cap de setmana començarà amb pluja i acabarà amb sol. El cap de setmana començarà amb aquest moviment. Arribarà un front fred per l'oest i s'acabarà formant una petita depressió al mar Balear. La pertorbació farà entrar mestral i tramuntana, que escombrarà les precipitacions i deixarà pas a una segona part del cap de setmana molt més assolellada. Pel que fa a demà dissabte, començarà, com dèiem, amb precipitacions entre la mitjanit i primera hora del matí. Plourà a les Terres de l'Ebre, Ponent i el Pirineu Occidental. La precipitació s'anirà desplaçant pel camp de Tarragona i fins a l'oest de la Catalunya central i el litoral i prelitoral central. Localment hi haurà xàfecs d'intensitat moderada. I durant la tarda quedaran núvols residuals, començaran a retirar-se cap al mar, però les primeres clarianes no es veuran fins a la segona meitat de la tarda pel terç oest de Catalunya. En malgrat tot, es mantindrà tapat i amb precipitacions al vessant nord del Pirineu. I per la gent que us agrada la neu, esteu d'enhorabona, perquè hi ha una cota de neu que anirà baixant cap als 1.500 metres. Bueno, cada divendres posem més èmfasi si cal a què és el que passa a les carreteres. És un dia de molt moviment i ara mateix volem saber i conèixer si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquesta tarda de divendres, hem de dir que l'AP7 ha presentat alguns punts on hi ha hagut força lentitud. En el cas de l'AP7 a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona, aquí hi ha hagut un accident entre un camí i dos turistes. S'han retirat fa una estona, però encara hi ha 4 quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona. A la P7 es va encara un parell de quilòmetres en sentit sud i al seu lateral també aturades, en aquest cas, com dèiem, a la B30. La C58 i la C33, com les vies amb més volum de trànsit cap a Trinitat, els accessos nord, i en el cas, per exemple, els accessos sud, la retirada d'un camió que encara està pendent a Sant Feliu del Llobregat en sentit Lleida, que ocupa el voral, provoca 4 quilòmetres de circulació lenta. A les rondes de Barcelona, molta mobilitat, sobretot la ronda de dalt, en sentit Trinitat. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. Com sempre, precaució a les carreteres i la millor companyia, la ràdio, per informar-te i també per saber coses que passen al nostre entorn, com, per exemple, què és l'ictus. Ara t'ho expliquem aquí a la COPE. Salutacions un cop més de qui et parla. Des d'ara i fins a sort.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo... Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es produeixen a Espanya 90.000 casos d'ictus i més de 23.000 defuncions. A Catalunya l'any passat es van registrar prop de 14.000 ingressos i més de la meitat dels pacients van recuperar l'autonomia al tercer mes. Una altra dada a tenir en compte és l'activació del codi ictus que ha augmentat més del 25% en els darrers 4 anys. Més enllà de les dades, un ictus no només afecta a la persona que ho pateix. No només la seva vida ha donat un gir radical, també la de la seva família i la dels que estan al seu costat. Tots han d'afrontar múltiples canvis amb la malaltia, nous problemes que en molts casos van acompanyats d'una sensació d'estrès, desconeixement i de càrrega. Per això, el seguiment post-hospitalari continua sent determinant per afrontar les conseqüències emocionals i socials de l'ictus. I és que, de tornar de casa, sovint les persones que han passat per un ictus han d'enfrontar-se a noves situacions. A Herrera Cope Catalunya i Andorra hem escoltat avui la senyora Mar Escudero, que és infermera i tècnica del Servei d'Emergències Mèdiques.
Sí, la Mar explica que no sempre una persona que està patint un ictus ho pot detectar i per això és molt important el seu entorn. Aquests són els símptomes als quals hem d'estar pendents i si es produeixen, trucar al 112 o al 061.
Sobretot si hi ha dificultat a la parla o que no pugui moure un braç o una cama, o que no tingui un somriure simètric. Aquests són els tres símptomes més habituals i per la qual cosa les persones de l'entorn d'una persona que té un ictus el poden identificar.
Un cop avisat emergències, posarien en marxa el codi ictus que consisteix en el següent.
Un sistema coordinat que permet la ràpida identificació, notificació i trasllat prioritari dels pacients amb sospita d'ictus agut a un centre de referència d'ictus que poder rebre la millor atenció. Val? Això redueix la mortalitat i la dependència de les persones amb ictus.
No obstant això, la cobertura a totes les províncies no és igual. Els casos d'ictus més greus a Lleida i Tarragona només es poden intervenir durant unes hores al dia, el que obliga els pacients a que s'hagin de traslladar a Barcelona per poder-los intervenir.
En el cas d'una zona allunyada, no té per què ser no només a Lleida, però imagina't qualsevol persona que li passa enmig d'una muntanya. Doncs nosaltres, en un moment donat, enviem sempre el recurs més proper que tenim a l'abast i si l'accés no està accessible o tenim un altre tipus d'inconvenient per poder arribar al lloc, valorem l'activació de recursos més especialitzats, el mitjà aeri o fins i tot a emergències de bombers, per exemple. Ah.
Segons informes, el 50% dels pacients que pateixen un ictus agut al cap de 3 mesos estarien recuperats almenys funcionalment. Sergi Mas és periodista i ha patit aquest estiu un ictus. Així és com ell recorda els dies posteriors a patir-lo.
Propers dies vaig estar a un hospital durant 8 dies a l'Hospital General Verge de Meritxell, que el tinc per sort a prop de casa, i on em van fer una cura intensiva. Bueno, més que cura, em van fer uns anàlisis constants del primer dia fins al 8è que vaig sortir de l'hospital per veure els orígens. I per sort, o ben bé, vés a saber per què, no m'han trobat res. Mira que jo venia de fer 8 dies de vacances a Formentera amb una tranquil·litat extraordinària i em va agafar un ictus a casa mentre parlava per telèfon tranquil·lament en pijama a les 8 de la tarda.
La seva rehabilitació, explica, ha durat 2 mesos perquè l'ictus li va afectar la mobilitat i la força de la mà dreta.
Vaig perdre la possibilitat d'escriure. Jo sóc dreta i no sabia, és a dir, el tema cognitiu jo conec perfectament i coneixia, evidentment, com eren, com s'escriuen les lletres, però no tenia l'habilitat, la consciència d'escriure la paraula bon dia, no em sortia la B, no em sortia les lletres, no, possible que jo hagi perdut la possibilitat d'escriure.
Ara diu que ha reaprès a escriure, tot i que hi ha alguns dies al mes que recorda perfectament el que li va passar. Per tant, seqüeles que encara mesos després continuen molt presents.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra saludem a la doctora Esther Duarte, que és la directora de la Fundació Ictus. Doctora Duarte, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan neix la Fundació Ictus?
La Fundació Ictus és una fundació que neix en el 2007 amb diferents objectius. Bàsicament és el donar suport a les persones que han viscut un ictus i a les seves famílies.
Què és un ictus? Comencem pel principi, doctora.
Doncs un ictus és una alteració de la funció del cervell que ve determinat per causes vasculars, o bé per una embòlia o bé per una hemorràgia.
Quines són les persones en risc?
Bé, les persones en risc, hi ha diferents factors que tenen que veure amb una probabilitat més gran de patir un ictus. Una d'elles és l'edat, que això és clarament identificable. A mesura que ens fem més grans, doncs tenim més risc de patir un ictus. Però després hi ha altres factors, la llista és llarga, de factors de risc, uns que són modificables, que podem actuar sobre ells. De fet, diem que un 90% dels ictus són prevenibles, i l'altre són factors que ja no són modificables, com seria aquest de l'edat.
I com es pot prevenir aquest ictus, doctora?
Bé, l'ictus es pot prevenir bàsicament controlant aquests factors de risc que deia modificables, no? Que bàsicament estan en relació a l'estil de vida. Estan en relació a l'estil de vida com pues, el tenir una dieta adequada...
Deixar de fumar...
Deixar de fumar, evitar el sedentarisme, tenir un son adequat, deixar de prendre alcohol... Però també hi ha altres factors modificables... com seria, per exemple, algunes condicions mèdiques, no? El fet de tenir la pressió alta. La pressió alta és el factor que relaciona més clarament amb el risc de patir un ictus, però també el colesterol i altres factors, eh?
Estem parlant de l'ictus, és una emergència mèdica i per això el temps de resposta és tan important, no? Com més aviat detectem que una persona està patint un ictus, millor. Com detectar aquests símptomes?
Bé, això és absolutament important, perquè d'això depèn l'èxit dels tractaments de la fase aguda, arribar a l'hora a l'hospital i identificar quan una persona tenim al costat que presenta signes que poden ser atribuïbles a un ictus, doncs trucar ràpidament al 112. Doncs un d'ells és quan la persona comença a parlar d'una manera incomprensible, no? Que no l'entenem. O l'altre és quan el fem riure i una part de la cara doncs, riu i l'altra part no. O quan hi ha una alteració del moviment d'un braç o d'una cama. Davant d'aquests símptomes s'ha de trucar ràpidament al 112.
Hi ha diverses teràpies, no? Farmacològiques, mecàniques i quirúrgiques.
Sí, tot depèn del tipus d'ictus, no? I avui en dia doncs, els tractaments de fase aguda, que això es porten als serveis d'urgències i a les unitats d'ictus, doncs han canviat radicalment els resultats en quant a la mortalitat i en quant a la discapacitat, però també els programes de rehabilitació. La rehabilitació ha de començar a les primeres hores i això també canvia, juntament amb els tractaments de fase aguda, canvia dràsticament els resultats.
Clar, per això li volia preguntar els primers dies, no? Perquè com un ictus arriba de forma sobtada i normalment sol comportar alguns canvis importants en el dia a dia de la persona que l'ha patit, per això imagino que és normal que si acabes de tenir un ictus et puguis sentir com perdut en molts aspectes, no?
Bé, clar, tot depèn de l'afectació, no? De la severitat de l'ictus, de la zona del cervell que afecti, i llavors l'espectre de possibles conseqüències és molt ample, des de problemes de la parla, problemes de moviment, problemes emocionals, problemes cognitius, no? Tot plegat fa que cada persona tingui unes manifestacions clíniques diferents i, per tant, la rehabilitació que s'ha de plantejar doncs, sigui molt individualitzada, depenent de quines àrees funcionals estiguin afectades.
Què importants són les unitats ictus, no? Per sort, cada cop en parlem i més, no? I són més conegudes.
Les unitats ictus han canviat radicalment el pronòstic de la malaltia, no? Bàsicament són unitats dedicades on es monitoritza el pacient, totes les constants, d'una manera molt estricta i molt controlada, semblant a petites UCIs, però el que ha canviat radicalment són el control per infermeria. Aquí el paper de les infermeres és molt important a les unitats d'ictus.
I tant, i tant. I poc es parla, d'elles. Jo intento fer-ho sempre en aquest programa, no?
Sí. És absolutament important, eh? Això, el començar de la rehabilitació el més aviat possible i, evidentment, l'atenció neurològica.
Imagino que projectes de recerca són molt importants, no? Per això sempre diem que és important que hi hagi calés per a investigació.
Això és molt important, però s'ha de fer recerca doncs, en totes les fases d'assistència, no? Des de la fase aguda a totes les tècniques, les teràpies més innovadores de rehabilitació i també a la fase crònica, la vida després de l'ictus. No? Aquí la Fundació participa en diferents projectes com a representant dels pacients, no? perquè els pacients ja no han de ser subjectes d'un estudi, sinó que han de participar de manera activa en els projectes.
Estic veient la plana de la Fundació Ictus i la veritat és força interessant. Hi ha un espai que posa ajuda per afectats per ictus, familiars o cuidadors, no? Perquè moltes vegades ens oblidem del cuidador, de la importància.
Totalment. La tasca de cuidador és absolutament important, no? Perquè doncs, en el cuidador recau tota la càrrega, no? que representa una persona que ha tingut conseqüències i que marxa de l'hospital. I a més, tenint en compte que gairebé el 75% de cuidadors són dones, i dones d'edat avançada, no? A Catalunya, i això també s'ha de tenir en compte. Hem de cuidar el cuidador.
Doctora, compartir el cas i trobar persones en la mateixa situació ajuda?
Ajuda molt. Ajuda molt perquè hi ha una part que podem fer els professionals, i que ho fem, però hi ha una altra part de vida després de l'ictus, que això, compartir-ho amb persones que estan passant per la mateixa situació, doncs és molt, molt útil, no? I per això les associacions de pacients i les fundacions i les organitzacions civils, de fet, de suport a l'ictus, tenen molt valor.
Uh-huh. Hi ha un apartat de testimonis a la plana web que està molt bé per saber, perquè, clar, hi ha gent que es pregunta, per exemple, hi ha el Francesc que diu, quan et diuen que t'envien cap a casa, t'agafa molta por, testimonis de gent que de dir, i ara què faig, no? Crec que és superimportant doncs tenir fundacions com la seva i sobretot aquestes unitats d'ictus a molts hospitals per saber què fer en cas de, no? Prevenir abans de curar i sobretot tenir aquesta Clar. Vida, una vida doncs intentar sense fum, sense alcohol, sense colesterol, etc. No? Intentar no comprar números perquè no ens pugui passar.
Ah, correcte. Nosaltres des de la Fundació treballem, treballem en campanyes de sensibilització per ajudar pues, això, a la detecció dels factors de risc i per ajudar que la població conegui aquests símptomes d'alarma que dèiem abans per detectar precoçment en l'ictus. Mm-hmm. També participem en recerca, participem en formació de professionals, però sobretot el nostre, jo diria, producte estrella és el programa ABRIC, que és un programa d'acompanyament, és un programa gratuït de suport a persones i famílies, on el que fem és detectar necessitats no cobertes i oferir pues, els serveis que necessitin les famílies i les persones afectades. De fet, en el 2024 vam atendre gairebé 500 persones afectades i 300 cuidadors. Vull dir que tenim una activitat important.
Déu-n'hi-do. Doncs li agraeixo moltíssim, doctora Esther Duarte, directora de la Fundació Ictus, per haver estat avui amb nosaltres a la cadena COP i parlar d'aquest ictus. Gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De ser, però passa. Hi ha professionals més valorats que d'altres, o millor dit, que hi ha feines que són invisibilitzades. Se'n parla poc i tenen una funció tan important per la societat que és injust. És el cas de les cuidadores, ja siguin de nens, de gent gran o de persones que necessiten dependència. I fan servir el femení perquè el 80% d'aquest sector són dones. I exposem avui dades de la situació. El 60% de les professionals que treballen en serveis públics externalitzats ho fan amb salaris baixos i una de cada cinc necessita més feina per arribar a final de mes i un terç ha patit assetjament o violència laboral, segons dades del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, que afirma que el 37% de les actuals graduats no tornarien mai a estudiar aquesta carrera. Avui en la programació de COPE Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta professió i als seus reptes de futur. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A mitjà COPE Catalunya, la decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la senyora Laura Morro, i la Jèssica, que és treballadora social, han parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
Sí, i és que es tracta d'una feina de responsabilitat, ajudar a persones, decidir prioritats, és a dir, un treball que implica diàriament a prendre decisions i algunes ràpides i, a més, decisions que influeixen sobre el benestar directe d'una persona. Aquest és el nivell d'exigència diari pels graduats de treball social. Correspon aquest nivell amb un reconeixement social? La resposta ara avalada per l'enquesta del col·legi que tu acabes d'anunciar, doncs és clara. no. Per què? Doncs Laura Morro, degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya, ens ha dit a migdia de COPE Catalunya que també hi ha un tema de gènere.
I en aquest món, no, el cuidar doncs no està reconegut. Al ser una professió que s'ha dedicat a cuidar i acompanyar les persones, això sempre està lligat a les dones, no? A un rol de dones. Segurament és una professió que l'està poc reconeguda. Pocs homes es fiquen en aquesta professió, és veritat.
I clar, al cap i a la fi, el reconeixement social també deriva amb els salaris. La crítica de Laura Morro no és únicament per les empreses privades, on cadascuna pot situar el seu salari depenent del mercat, sinó que també arriba a les administracions públiques, que no estan pujant de categoria als graduats en treball social.
No, no són les millors del món, però tampoc l'administració pública, que no en reconeix la categoria que tindrien que tindre per la professió, per la disciplina i per la categoria universitària que tenim. O sigui, ara l'administració pública ens té, no, incloses en una categoria inferior a la que tenen els nostres estudis. I és una lluita, no? És el som a un, no? És, volem tenir la categoria que ens correspon pels nostres estudis. O sigui, ni a la privada ni a la pública ens reconeixen.
I és una feina vocacional, és una feina que ha d'agradar. És el cas de la Jèssica, que també ha estat a migdia de COPE Catalunya i Andorra, el qual ens ha explicat que va ingressar a fer treball social perquè li està agradant la seva feina. Ara bé, també ens ha parlat dels problemes que hi ha, especialment dels moments d'usos que es viuen, quan hi ha una implicació personal.
Quan et trobes en situacions que et connecten amb la teva experiència personal, perquè al final tu del dia a dia vas veient moltes situacions i et crees com una mena de protecció, però hi ha vegades que aquesta protecció es trenca una miqueta perquè connectes amb aquella situació, ja sigui perquè et recorda algú que t'ha passat a tu o que et connecta. Llavors allà has de mantenir la calma, recordar la teoria, que a vegades costa, per poder donar un suport i una atenció de qualitat.
I com es pot desconnectar? Com desconnecten, doncs, aquestes persones que estan cuidant d'altres, no? Doncs sí que ens ha donat una pista.
Que tiro molt de les companyes, de les companyes, perquè és veritat que moltes vegades, tot i que diuen, no, recolzar-te en la família no sap el que fas. La família no està allà, no ha pogut veure aquell pacient, aquella família, i no sap quins són els teus límits com a professional i fins on pots arribar. Llavors, jo diria que recolzar-se amb els companys. Els companys viuen les mateixes experiències que tu, coneixen quines són les limitacions i quines són les situacions en les que et trobes. Llavors, jo tiro molt de companys quan et trobes en aquestes situacions que dius, ostres, estic desbordada.
Clar.
Parlar amb companys, fer equip és molt important.
I és que la responsabilitat del graduat en treball social implica moltes coses, entre elles, per exemple, els habitatges. Aquest accés a un habitatge social, una enorme responsabilitat amb la qual els professionals, Montse, sobretot tenen que veure les famílies amb vulnerabilitat a què poden accedir o no, de quina manera i com.
Ja que parles d'habitatge, Sergi, seria interessant parlar d'aquest tema de l'habitatge social i crec que avui tens una convidada a la Linterna que ens pot explicar com estem d'habitatge social.
Així és, Montse. Saludem aquí a la Linterna de COPE Catalunya d'Andorra, que ja ens està escoltant a la directora de Programes d'Innovació Social d'Habitat 3, Lourdes Borrell. Directora, benvinguda i molt bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bé, hores d'ara ens plantegem quina és l'oferta actual de l'habitatge social que hi ha a Catalunya, que és un tema clau. És a dir, s'ha adequat la quantitat d'habitatge amb el número que ha anat creixent de persones en situació de vulnerabilitat? Com estan els números i la situació, directora?
Bueno, la veritat és que tots sabeu que estem en una crisi d'emergència que afecta no només a les persones en situació de vulnerabilitat, sinó a gran part de la població en general, no? Estem veient als diaris, a la tele, és continu com s'està posant en evidència la manca d'habitatge assequible i d'oportunitats de joves per economies familiars amb sous bàsics, per persones no habitatges. Per tant, l'oferta actual d'habitatge està molt lluny del que fa falta. Ja, no només per passar la vulnerabilitat. Sí que és veritat que el fet de ser conscients de que estem en un moment de crisi ha fet que finalment, no, les administracions públiques s'estiguin posant les piles i hi hagi aquesta consciència de la necessitat de fer polítiques efectives amb finançament i a llarg termini. I estem començant a veure, no, després de Habitat 3 és una entitat jove, portem 10 anys, però en aquests 10 anys no, hem anat, podem veure com a poc ara ja és un tema que està present a la Generalitat, al Ministeri de Vivienda, als ajuntaments, etc. No? S'han fet coses com el Pla 50.000 de la Generalitat, el Pla Nacional de Vivienda, etc. Però és veritat que de moment, clar, les polítiques d'habitatge, si estem parlant, per exemple, de fer promocions des de que tens un solar fins que les persones van a viure, igual passen 2 anys o 3, no? Clar. O sigui que en aquests moments estem en un desfase total d'oferta i demanda.
Sí, m'està parlant vostè d'aquest dèficit, d'aquest desfase, m'està parlant que, evidentment, ara sí que hi ha aquesta consciència, però podríem calcular aquest dèficit o encara, o més o menys, o no? Dels habitatges que necessitaria Catalunya.
Nosaltres ara mateix, clar, el que jo treballo i porto són habitatges d'inclusió per entitats i per ajuntaments, no? Sí que és veritat que per entitats socials el nombre d'habitatges que calculem no seria tant, no? Perquè estem parlant de l'ordre d'uns 1.200 o així, o sigui que en realitat és una quantitat petita, però ja per lo que és les necessitats poblacionals no tinc jo una data quantificada. Va. Sí que estem parlant que a Europa hi ha unes mitjanes d'un 15% d'habitatge social i aquí a Catalunya tenim un 2%. Per tant, la idea seria poder-nos acostar a aquest 15%. No? Aquestes són una mica les projeccions que hi ha. Nosaltres, com a Habitat 3, estem a la Federació, la Coordinadora d'Habitatge Social de Catalunya, que són 22 fundacions que fem provisió d'habitatge en diferents formes, des d'habitatge buit, rehabilitació, promoció, i sí que ara mateix, en el 2025, sortiran al final uns 1.400 habitatges nous, no? Compromís coordinada de Cohabitat com a promotora social sense afany de lucre és de poder anar fent cada any entre 1.000 i 2.000.
Doncs una bona notícia, doncs, aquesta incorporació de 1.400 habitatges. Per cert, després arriba també l'accés. Quins obstacles burocràtics poden dificultar que puguem tenir accés a l'habitatge social les persones que entren dins dels barems?
Bueno, clar, hi ha dues coses, no? Un és el registre de sol·licitants a Catalunya està unificat i de sol·licitants de lloguer oficial i aquí és un burocràtic i que has de renovar anualment, no? Però per altra banda hi ha totes les persones que no poden sols a la protecció oficial, no? I aquí és on tenim el gran gap, no? De persones que estan en situació d'exclusió i que ni per recursos econòmics no tenen uns mínims per poder arribar a poder pagar un preu de protegit, no? I per tant no poden entrar en aquest registre de sol·licitants i s'han de fer programes específics d'inclusió per a aquestes persones, no? Pel que fa a el que és el registre de sol·licitants, sí que tens la cosa de que anualment s'ha d'anar renovant, no? És un registre que es porta centralitzat des de la Generalitat de Catalunya i que hi ha oficines als municipis on es poden fer els tràmits, no? Però sí que és veritat que un any passa molt ràpid i com no hi ha oferta, pues, a vegades la gent ja es cansa i ja pues, no ho renova. No?
I una última situació. Clar, després també, quan parlem d'aquest dèficit, podem parlar de les ciutats. Clar, una cosa és un habitatge social a la ciutat de Barcelona, o a Sabadell, a Terrassa, a Girona, a Lleida, a Tarragona, i altre, doncs, amb poblacions molt més petites, no? Se detecten diferències amb aquest accés a l'habitatge social entre les grans ciutats i els municipis més petits?
Bueno, sí que és veritat que les necessitats són diferents, no? O sigui, la idea que teníem fa uns anys de que l'habitatge social sobretot calia a les grans ciutats i que on havien els grans gaps d'accés eren les grans ciutats, nosaltres hem anat veient que no és així. O sigui, a vegades, jo què sé, a poblacions que estan més allunyades de l'àrea metropolitana, no? Nosaltres tenim programes a Amposta, tenim programes a Tortosa, a tal, allà també hi ha moltes dificultats d'accés, no? Els preus de lloguer de mercat, no? Potser hi ha un 40% de la població que no arriba a poder-los pagar o tenen moltes dificultats i estan amb unes taxes de sobreesforç molt per sobre del que seria desitjable, no? El que sí que veiem és que la forma de donar resposta a aquestes necessitats s'ha d'adaptar als territoris, perquè a lo millor hi ha llocs en què no té sentit fer una promoció, però en canvi hi ha molt habitatge buit, cases de poble, centres del poble degradats, i el que s'ha de fomentar és com una rehabilitació o un canvi d'ús i poder fer habitatges amb una gran casa, etc. O sigui, poder fer polítiques d'habitatge en funció de les realitats dels territoris i després també a nivell de municipis més petits o de territoris més rurals no es pot fer política d'habitatge si no hi ha una política de mobilitat al costat, no? Perquè has de poder viure però has de poder treballar, no? Per tant, segons on facis habitatge, si no hi ha possibilitat de mobilitat, d'arribar als llocs de treball, a les escoles, als serveis, doncs no té sentit fer-la. No? O sigui que és molt important veure en el seu conjunt el que és habitatge, mobilitat i ocupació.
I important també la tasca de les treballadores socials, no? També amb l'habitatge social.
Sí, clar. Nosaltres, o sigui, hi ha una part important que fan les treballadores socials i tal de detecció i d'acompanyament a les persones que necessiten accedir a un habitatge, però després es parla molt poc del rol ja d'acompanyament a les persones quan han aconseguit un habitatge, no? Parlant d'aquests habitatges per col·lectius en situació de major vulnerabilitat, en exclusió, no? I que per poder sostenir els compromisos que suposa un contracte de lloguer, pagar el lloguer, mantenir bé l'habitatge, tenir una bona convivència i tal, és clau poder tenir un bon acompanyament. Parlem d'acompanyament a la tinença i aquest rol es parla poc i per nosaltres és clau. No és suficient accedir a un habitatge. Amb moltes persones és clau poder tenir un acompanyament per poder sostenir-lo.
Amb la directora de Programes i Innovació Social d'Habitat 3, que han combinat les dues coses, no? L'actualitat de l'habitatge social, aquest dèficit, aquest treball que s'està fent per pal·liar-lo i també doncs, l'importantíssim treball que fa aquest sector que avui estem parlant de les treballadores socials i dels treballadors. Lourdes Borrell, directora, gràcies per estar aquí a la linterna de COPE Catalunya. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
La feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Plan de Recuperación presenta el plan del Centro Aguas Nuevas.
Que nuestros alumnos de FP de Aeronáutica pudieran trabajar con aviones no tripulados propulsados por hidrógeno suena súper retador, pero ese era el plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atenció amb aquest titular que ha donat avui una persona que en sapi molt del tema, que és ni més ni menys que la presidenta de Coapi Barcelona, que és la Montserrat Nyunyent. El titular que ha donat és aquest. Estem a prop del col·lapse, la gent no podrà tenir un sostre. Des del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona apunten que si no es troba solució al problema de l'habitatge, podria tornar al barraquisme. Montserrat, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ha creat molta expectació aquest titular, Montserrat.
Bueno, tampoc era la meva intenció ser alarmista, Però sí que ha cridat una mica l'atenció de que tenim un greu problema i jo crec que no s'està enfocant correctament. L'únic que tenim són mesures per anar empenyent amb sancions, amb qüestions impositives, en vez d'intentar garantir aquest dret i permetre que es normalitzi una mica la situació amb totes les expectatives normatives que tenim aquí al davant, cada vegada anem agreujant més el problema.
Està clar, Montserrat, que la gent ha de buscar un lloc on viure. És l'administració qui ha de procurar que hi hagi aquest accés a la vivenda, no?, que està protegit per la Constitució, sigui efectiu.
Bueno, és que efectivament aquest dret a l'accés a l'habitatge, que és un dret que està a la Constitució, qui ha de crear el marc adequat i adoptar les mesures adequades per fer-lo efectiu és l'administració, però no intervenint el sector privat i traslladant la càrrega que això suposa al sector privat.
Per què es van canviant cada dos per tres les mesures?
Bueno, jo crec que en el fons és perquè quan tu intervens un mercat, doncs aquest mercat d'una manera generalitzada busca alternatives i el fas caminar cap a llocs que finalment tu te n'adones que potser era una escletxa que has quedat i llavors tornes a intervenir perquè no se t'escapin per aquí. Vas conduint amb una determinada direcció. I llavors passa això, perquè hi ha els contractes temporals, és conseqüència de les limitacions que hem tingut, el lloguer d'habitacions és conseqüència també de tot això, i clar, cada vegada anem imposant més mesures de control que estan caminant en aquesta direcció. I ara aviat tindrem aquesta mesura també dels contractes temporals i també del lloguer d'habitacions, i al final ja no sé realment el que passarà. I per això estem una mica preocupats des de la nostra coneixença que tenim del mercat, no anem a la bona direcció, perquè es parla ara d'impedir que es pugui comprar amb les zones tensionades si no és més que per viure. Clar, si tu estàs ja en una zona tensa que té un preu controlat, on està l'especulació? Si l'administració no és capaç de posar perquè no té capacitat i no els té, perquè sabem que té un mercat limitat tenim un mercat d'habitatge social limitat, Al final la pregunta és qui posarà aquests habitatges al mercat per donar cobertura a la necessitat habitacional de la població. Qui ho farà?
Hi ha por, és obvi, no? Els propietaris tenen por.
Clar, evidentment que tenen por. I també és normal que la tinguin els llogaters. És que és normal el que està succeint des de la perspectiva de cadascú. El propietari té por per les sancions, perquè es pugui trobar amb un llogater que després li esdevé vulnerable i no hi ha possibilitat de recuperar aquest habitatge i la càrrega li ve amb ell. El llogater, doncs, per la inseguretat de que també poden canviar a meitat de camí les regles del joc, doncs no estem actuant correctament.
Escolti'm, ve vostè que el tema de l'accés, que l'administració ha de procurar l'accés de l'habitatge, creu vostè que amb el tema del 30% que s'ha de dedicar en un edifici nou per vivendes socials i demés, creu vostè que s'han fet mesures populistes?
Home, per mi totes aquestes mesures realment són populistes, vull dir, els resultats que estem veient són totalment en direcció contrària a el que es buscava, que és facilitar l'accés a l'habitatge i especialment afavorir els col·lectius més vulnerables. I al final el que hem fet és afavorir aquells que poden realment pagar un lloguer perquè la seva capacitat econòmica els hi permet, i quan hi ha poca rotació, quan hi ha un habitatge que es posa en lloguer al mercat, ja no surt ni tan sols publicat. Per què no surt publicat? Pues perquè les agències tenen llistes, moltíssimes llistes de gent en demanda d'un habitatge. Què fa el propietari? Doncs el propietari escull aquell llogater que li dona més garanties de finançament, bàsicament, que tingui capacitat per donar resposta al lloguer, que sigui una família que li cuidi l'habitatge. I endavant d'aquesta situació que estem escollint un llogater amb condicions de capacitat econòmica, estem deixant fora aquells que realment no poden accedir i no poden arribar a pagar aquests lloguers.
Li agraeixo moltíssim, Montserrat Junyent, presidenta de Coapi, que avui hagi estat amb nosaltres. I, òbviament, és un tema que dona molt a parlar i continuarem fent-ho aquí des de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies, Montserrat.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies, adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, sí. Calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
L'any passat i el mes de setembre d'enguany. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Doncs sí, són dades del tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, després de la Junta Local de Seguretat del Districte, en la qual ha detallat que els fets delictius han passat de 44.430 a 38.513 i que la resolució dels mateixos ha augmentat un 4,1% fins al 46,7%. Batlle ha anunciat també que estan ultimant el conveni per crear una unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia Provincial de Barcelona.
I ara, doncs, amb aquí ens permetrà que també a les ordres de la Fiscalia Provincial doncs, puguem també actuar com a policia judicial en les intervencions que ens pugui encarregar la pròpia Fiscalia Provincial.
Els robatoris amb força a Ciutat Vella també s'han reduït a la meitat i des del gener s'han desmantellat 51 punts de venda de droga i s'han fet 72 detencions relacionades amb aquestes operacions.
I atenció per
la venda de droga i s'han fet 72 detencions relacionades amb aquestes operacions.
I atenció perquè el gran recapte del Banc d'Aliments ja està en marxa.
Sí, ha estat en marxa des d'avui una nova edició d'aquest gran recapte d'aliments, tant avui com demà dissabte als mercats municipals i altres comerços alimentaris que col·laboren amb la campanya solidària. Uns 15.800 persones es mobilitzen com a voluntàries aquest cap de setmana per animar a la donació en 2.000 punts de recollida. La 17a edició manté el format mix que combina la recollida física de productes també amb les donacions econòmiques destinades a la compra i distribució posterior d'aliments. Els bancs dels aliments, amb la col·laboració de les entitats socials, arriben fins a 230.000 persones a Catalunya cada mes. L'acte d'inici del gran recapte s'ha fet enguany al mercat del Ninot de Barcelona i la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu, ha destacat que l'objectiu de la campanya és, a més de recaptar aliments, prendre també consciència de que hi ha un sector molt important de la població que ho està passant molt malament i que està en una situació de pobresa. D'aquí la importància dels voluntaris.
Trobarem que en el supermercat hi haurà persones que porten aquest color blau que posa voluntariat. Són persones que, a més, ajuden, expliquen, posen en context, recorden del per què fem el gran recapte i expliquen quin tipus d'aliment estem necessitant.
Els aliments recomanats per les donacions són principalment llet, oli, arròs, pasta, llegum i conserves de peix, carn i productes infantils. I l'edició d'aquest any manté, com dèiem, el format mix donacions d'aliments i també econòmiques. En aquest sentit, alguns dels establiments comercials recaptaran aliments i també donacions monetàries a les caixes, mentre que altres només recaptaran aportacions econòmiques. Aquestes donacions monetàries es podran fer, per cert, fins al 23 de novembre a través dels canals del Gran Recapte.
I bones notícies pel que fa al funcionament alternatiu per carretera en el primer mes del macrotall de la R3.
Entitats, usuaris del transport públic i els ajuntaments del Vallès Oriental i Osona coincideixen en aquest bon funcionament del transport alternatiu per carretera en el primer mes del macrotall de la R3, tot i que lamenten que malgrat no hi va haver-hi circulació de combois entre Barcelona i la Garriga, segueixen els retards línia amunt. Globalment, el dispositiu alternatiu funciona i la majoria d'usuaris no han canviat el mitjà de transport. Sobre el tema, ho celebra i parla el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Sempre que hi ha un pla alternatiu d'aquest tipus que comporta un transbordament, hi ha un descens de viatgers. Ara mateix estem parlant d'aquest primer mes, al voltant del 80% de la demanda que tenien s'ha mantingut, ja sigui utilitzant els serveis de bus, desplaçant-se cap a trens de la R2 en menor mesura, o cap a la R4 a l'àmbit nord, sobretot a la zona de Montcada, inclús a l'àmbit de Barcelona, perquè molts viatgers utilitzen les estacions de Renfe per fer el trànsit de Barcelona des de Fabri Puig, Sagrera Meridiana, fins a Arc de Triomfo, plaça Catalunya.
Tanmateix, els usuaris celebren els canvis en el pla alternatiu de transport que s'han anat fent, com l'augment de freqüències a la Garriga, però lamenten que la mobilitat entre el Vallès i Osona està mal atesa i no s'hi ha trobat cap solució. I també, per acabar, Montse, t'explico que l'Ajuntament de Girona ha contractat 4 educadors ambientals que reforçaran les tasques de sensibilització en matèria de gestió de residus. Aquests professionals començaran aquesta setmana al barri de Santa Eugènia.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook de COPE Catalunya i Andorra. Marc Puerto, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I ara arriba el moment dels esports amb el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, com estàs? Bona tarda a tothom.
Avui un dia de joia i alegria, sobretot per afició blaugrana, que avui ha tornat al Camp Nou, que han obert les portes, o mig obertes, no podem dir?
Sí, mig obertes per allò de l'afluència. Òbviament, les obres encara continuen, però sí que podem dir, i amb la boca ben gran i ben oberta, que avui ha tornat a obrir les portes al Camp Nou. Mira, tots els detalls els té el Víctor Navarro. El saludem. Navarro, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse Albert. Gairebé 22.000 persones s'han apropat avui al Camp Nou per veure aquest entrenament. Ha durat més d'una hora, finalment. Començava a les 11 del matí. Hem vist primer una mica de volta a l'estadi, corrents dels jugadors, fins i tot Ter Stegen, que està lesionat, ha fet aquesta volta, després sí que ha marxat a vestidor. També hem vist Rafinha i Pedri, que han sortit a fer-se la foto de tot l'equip, de tota la família del primer equip, però que ha marxat també perquè estan lesionats. Qui sí s'ha quedat és un Joan Garcia, que li han fet un passadís de clatell i ha sigut dels més aclamats perquè era la seva primera vegada. De fet, hi ha 8 jugadors, comptant amb Joan Garcia, que mai han jugat al Camp Nou. Lamine Yamal, per exemple, sí que ho ha fet. Tot i tenir 18 anys, Lamine ho va fer 100 minuts, va jugar al Camp Nou, en un estadi on es va jugar l'últim partit fa 2 anys i mig, més de 2 anys i mig, i el Barça té la intenció del 22 de novembre davant l'Atlètic Club tornar-hi. Avui era un test important i només amb la tribuna i el gol sud, però s'espera que quan tingui la llicència 1B puguin tornar amb 45.000 persones i puguin fer-ho ja, és la intenció del club, aquest mes de novembre.
Gràcies, Víctor. Així està el Futbol Club Barcelona amb aquesta gran novetat a nivell estrictament esportiu del retorn amb el primer equip de Joan García. Va recuperant lesionats a poc el conjunt de Hansi Flick, en aquest cas enfocats a la propera estació, que és Vigo, el diumenge a partir de les 9 de la nit contra el Celta. Tot en una 12a jornada de Lliga a primera, que arrenca demà pels dos catalans. Mira, tenim doble presència catalana. Demà a les 9 de la nit, Espanyol-Vila-Real a Cornellà-Prat. Partit d'interès, perquè és un partit d'aquells que diríem guapo, xulo, però sí, a més, amb l'Espanyol a la part alta de la classificació. L'última hora d'aquest partit la té el Juan Arias. Arias, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda. Un Espanyol que afronta el partit davant del Villarreal amb 3 baixes, la ja coneguda de Puado per lesió. S'hi afegeix la de Romero i Terrats, que no poden jugar perquè són jugadors cedits pel Villarreal i no pagarà l'Espanyol els calés de la qual sola denominada de la por. El tècnic Manolo González ha parlat del conjunt castellonenc, ha dit que l'Espanyol és capaç de guanyar-lo.
Un equipàs fet amb jugadors de molt de nivell, jugadors físics, jugadors tècnics, jugadors ràpids, jugadors amb qualitat en espais reduïts. Bueno, un equip de molt de nivell, que nosaltres sabem que som capaços de tombar-los, i després amb un jugador pues, que jo potser no soc objectiu, però que per mi és un dels millors davanters espanyols de l'actualitat. Ho porta mostrant molt de temps i les lesions és l'única cosa que han fet que Gerard no estigui a la selecció espanyola, crec jo.
Pel que fa a l'onze inicial, Dimitrovic a la porteria, El Hilali, Riedel, Cabrera, Salinas, aquest últim confirmat al lateral esquerre per Manolo González, Pol Fano, Expósito, Dolan, Piquel, Milla i Roberto.
Gràcies, Juan. Et deia, programa doble demà, 9 de la nit, aquest Espanyol-Vila-Real. 2 de la tarda, obre la jornada del dissabte al Girona a la Ves. Partit, vaja, dramàtic. El Girona només ha sumat 20 dels últims 90 punts en joc. Aquest és Mitchell, que demà es juga al càrrec.
No lo sento, pero el futbol és així. No puc pensar en el resultat, he de pensar en com fer les coses, com guanyar. Per mi les dades són sempre molt fredes. i si vas al principi de tot, hem pujat a primera divisió, hem fet la millor temporada de la història del Girona, o sea, són dades. El sentiment, la sensació, la il·lusió, la motivació que jo tinc de continuar aquí està per sobre de tot. Ningú pot dir que jo no he fet millor als meus jugadors.
I gairebé a un minut per les 8 del vespre, Montserrat, escoltaràs aquest soroll que
m'encanta.
Et serveixo de fons, sí. Perquè estic al Palau Blaugrana, on en qüestió de 31 minuts arrenca el clàssic, el primer de la temporada entre el Barça i el Real Madrid, aplicat a l'Eurolliga, novena jornada, 5 victòries pel Barça, 5-3 és el balanç, 4-4 és el balanç del conjunt blanc, dos equips irregulars, sobretot el Barça a la Lliga Endesa. Veurem com es dona aquest partit, també pendents de l'afluència de gent aquí al Palau Blaugrana, que estem veient que costarà que s'ompli la instal·lació del Futbol Club Barcelona. Veurem com es dona. Tenim tiempo de juego a partir de les 9, ho explicarem.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Bona feina, Albert, que vagi bé. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Una abraçada.
Fins aquí ha arribat la linterna Cope Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla. T'ha parlat la Montse Rodríguez. I ara, com sempre, et deixo amb tota l'actualitat del dia, que l'explica, i molt bé, l'Àngel Expósito. Bon cap de setmana, precaució a les carreteres i sempre la companyia.